pues en Madrid, en programas de Madrid o aquí en Galicia, que se quejan de que se está poniendo eso del paso al costado por una traducción del catalán, ¿no? Es un contagio del catalán al español y el gallego, ¿no? Por lo de Artur Mas, ¿no? También estuve ayer allí en la rueda de prensa de Besteiro. Bueno, este hombre estaba imputado por otro caso desde el mes de julio, se estaba arrastrando de mala manera, ahora lo ha vuelto a imputar. La jueza esta de Lugo, que investiga tantos casos de corrupción, es una de las pocas que investiga la corrupción en Galicia, y el abogado de Besteiro era el hijo de Cándido Conde Pumpido Jr., que es un personaje de cuidado, ¿no? Aparte de que está investigado por lavado de dinero por unas casas de Alterna en Madrid, estuvo amenazando a la jueza. Le mandó correos diciendo que la esposa de su padre estaba en el Consejo General del Poder Judicial, que podía actuar contra ella, y entonces la provocó todavía más. Y entonces le está abriendo, tiene otros dos sumarios para abrirle. Y Besteiro, pese a ser muy amigo de Pedro Sánchez, porque Besteiro fue de los pocos dirigentes del PSOE que en diciembre apoyó a Pedro Sánchez contra Susana, ¿no? Y Pedro lo estaba manteniendo a contra viento y marea. Vino el jueves a Coruña a darle su apoyo y el viernes salieron estas imputaciones, ¿no? Entonces ahora dice que no se presenta a las primarias. Bueno, las primarias se habían desconvocado el domingo, ¿no? Yo creo que es un paso para dimitir en breve y dejar la Secretaría General. El PSOE gallego, que es un partido que siempre estuvo en crisis, porque bueno, aquí siempre hubo tradicionalmente un dominio del PP, pues ahora está peor que nunca, cosa que es difícil.
Com veieu la situació després de... Ara estàvem fent aquest dibuix, amb Rajoy, aquest dibuix gallec, amb Rajoy, que persona non grata a Pontevedra, que és l'últim que li faltava, el socialisme que es desfà per un cantó per Galícia amb aquest pacte amb PSOE i Ciutadans, i la pressió sobre Pablo Iglesias. En aquests moments la governabilitat d'Espanya passa segurament per si cedeix Iglesias o no cedeix. Ahir Pedro Sánchez a la Sexta deia: o hi ha pacte PSOE-Ciutadans-Podem o ens anem a eleccions.
Va dissimular zero ahir, o sigui, ja ho va donar, claríssimament, no? Per tant, va desactivar tothom que... o va intentar desactivar tothom que encara tingués la mínima esperança de la gran coalició, no? De la gran aliança, això està desactivat. Va traslladar tota la pressió, efectivament, a l'Iglesias, però amb un to i unes maneres que, home, jo si fos l'Iglesias, però molt, 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 tampoc no ve de gust anar a parlar amb ell, no? Perquè contínuament t'està acusant, contínuament t'està assenyalant, ell serà el culpable, no? Amb un argument que ja havia repetit moltíssimes vegades, l'esquerra no suma, sí, efectivament, no? Però a mi el contingut, que em sembla que és continuista amb la seva tesi des del primer minut, el que em sobta és que encara mantingui aquest to, diguem, especialment agre contra el Pablo Iglesias. Per tant, intueixo que la sintonia personal és molt, 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 molt justa i això no ajuda.
Però fixa't que va haver-hi, jo crec que ja comença a haver-hi un canvi, perquè ell diu que està disposat a que sigui vicepresident, a que hi hagi un govern de coalició, perquè entén que ha d'haver un acord de governabilitat. Per tant, de fet, és l'única alternativa, com deia ara el Xavi, com deies tu també, no? És a dir, quan hem parlat de la gran coalició, jo crec que hem tingut elements per poder dir-ho, deixaven de banda una qüestió que per mi és capdalt, que és que es carregaria l'alternança política a Espanya, tant si fos en el cas que la pressió fos cap al PP, o sigui que el PP hagués de pactar amb el PSOE perquè el PSOE hagués quedat primer, com en aquesta situació on el PP és primera força política, que en el pitjor o en el darrer moment es pugui adoptar alguna fórmula a través d'un candidat que li pugui anar bé als dos grans partits, podria ser, però jo també començaria a descartar-ho, eh? Jo crec que ara estem en una tessitura que o hi ha una abstenció de Podemos o anem a eleccions. A mesura que passin les setmanes hi haurà més pressió, també estem pendents tots de les enquestes, i per mi d'una qüestió que no s'acaba de parlar gaire, que és el possible acord entre Podemos i Izquierda Unida. Si acaben arribant a algun tipus d'acord important, Izquierda Unida entén que no és només una confluència, com estan dient, i és que ens estan tractant com si fóssim una més, no? Si de veritat hi ha aquest acord sòlid...
és un milió de vots
vigilem,
més.
Vigilem, clar, perquè un milió de vots redistribuïts... Exacte. per escons, Podemos pot pensar, doncs anem a eleccions.
Sí, jo crec que si miréssim la foto fixa d'avui, jo crec que tots podríem estar més o menys d'acord que anirem a eleccions perquè és difícil que es posin d'acord, etc etc. Però després el que va passar aquí a Catalunya i com es va formar el govern, jo crec que dir...
Aquí hi havia una causa comuna.
Sí, però és igual. Jo crec que avui en dia en política dir descartem tal escenari ja no ho podem dir.
Comuna entre els que sumaven.
No, clar, només hi havia una possibilitat, no hi havia més. Llavors, clar, o era Junts pel Sí amb la CUP o eren eleccions. Aquí hi ha més possibilitats, no? No és exactament igual.
No, però em refereixo que hi havia abstencions. Però hi havia un escenari en què Junts pel Sí i la CUP se llençaven els plats per caps, hi havia acusacions, hi havia pressions de la premsa, hi havia... era irrespirable l'ambient i es van posar d'acord i allà pot passar exactament
germà,
el mateix.
Saps, segur que saps igual que jo que al final tot un percentatge altíssim que superava el 50 i el 60% de l'acord era d'arribar a la persona.
Sí, sí.
Al final
sí, sí.
Tot plegat es gestiona per personalismes, perquè al final el Junts pel Sí i, pot fer govern amb el suport de la CUP perquè la CUP, com va dir la CUP, envia la paperera de la història al president. I això era obsessiu.
No, però més enllà del fet concret em refereixo que hem arribat a una evolució de la política a l'Estat en el que tot pot passar. Pot ser que l'Anxo Luquilde sigui el nou president de Consens que proposin els partits.
Això estaria bé.
Seria molt gran, Anxo. Anxo,
t'ho planteja molt bé.
Ara farem el titular.
Anxo, et plantejaries... Prefiero ser presidente de la Junta.
Ah, val, et quedaries a la Junta.
Incluso, por mi infancia en Cataluña, prefiero ser presidente de la Generalitat, aunque tendría que resolver el problema lingüístico con urgencia, ¿no? Pero podría ser como Rajoy también, que fue vicepresidente de la Junta, hablando en castellano todo el tiempo, pero no estaría muy bien. De todos modos, prefiero... Si me posturas para algo, Bundó, presidente de la Junta, bueno, o presidente de la República Portuguesa, es de elección popular y no tienes casi ninguna responsabilidad, excepto la bomba atómica famosa de disolver el Parlamento, ¿no? Esto que decía Manel es muy interesante, de lo de Izquierda Unida. Lo que pasa que yo invito a mirar el precedente del partido del PSP, el partido del Tierno Galván. Uh-huh. Que fue absorbido por el PSOE, ¿no? En las elecciones del 77, el PSP de Tierno Galván sacó un 4,5% de los votos, sacó muy pocos escaños porque estaba en el nivel este en el que te castiga tanto la ley electoral, un partido de apoyos dispersos, ¿no? Entonces tenía 5 o 6. El PSOE lo absorbió, hubo elecciones en el 79, son las elecciones más seguidas, ¿no? Las del 77 y el 79, de hecho tuvieron resultados muy, muy parecidos, y el PSOE solo creció un punto. O sea, no absorbió los 4.5 que tenía el PSP. Quiero decir que no tiene por qué ser tan mecánico, que todos los votos Izquierda Unida le vayan a Podemos, aunque efectivamente sería un impulso para Podemos y seguramente pueda ser la respuesta a este hundimiento de las encuestas, ¿no? Si os acordáis, la respuesta anterior fueron las confluencias, ¿no? En Cataluña, en Galicia, ¿no? En Valencia. Mm-hmm. Que eso fue lo que les había hecho recuperar el pulso, ¿no? La famosa remontada, ¿no?
Jo volia ara, més enllà de la governabilitat d'Espanya, me'n recordo que l'Enric González fa unes setmanes aquí, després d'un article del Mundo, deia no estem tan malament, segurament podríem estar pitjor. Ostres, la situació... Sí, és que ara estic mirant totes les televisions i la situació és terrorífica, eh? O sigui, no és només la governabilitat d'Espanya, no? O sigui, ara comences a treure el cap a fora, veus aquelles imatges... és que no sé com definir-les, eh? Jo crec que les heu vistes tot, segur, les de la llanxa intentant creuar el mar Egeu amb uns guardacostes turcs donant cops amb uns pals contra els refugiats, una llanxa que estava plena de criatures.
Però aquell pal porta el logo de la Unió Europea, eh?
Sí, tant.
O sigui, no. Els guardacostes són 3 o 5, eh? Però aquell pal està logotipat. Ja està, ja sí. Està tot dit.
No, però el que estàs dient és que aquí estem parlant d'una cosa absolutament com nostra, intentant saber si hi ha un govern que ha d'anar a negociar a Brussel·les, sí, i a la Comissió, dintre de aquesta la Comissió Europea, sí, per tots aquests afers, sense tenir una posició clara, perquè no la pot tenir, perquè té el Congrés en contra. I la mateixa vicepresidenta ha admès que ha d'anar amb un cert consens, perquè han interioritzat que no poden fer de govern amb tot els ets i uts, perquè és un govern en funció. Llavors sí que és veritat que la imatge és és molt distorsionada i molt negativa, perquè Espanya en aquests moments no està pintant res, no està de veritat en cap mena de debat,
vol dir res.
Dels debats importants que hi ha.
Irlanda està igual, eh? Irlanda queda igual, eh?
És la prova de
que són... I Portugal té una fase parecida, eh? I cuidado, les eleccions d'Alemanya, de los Landers de hoy, claro, si estáis viendo las encuestas en Alemania, el partido este de ultraderecha se está disparando en hasta el 10%, a ver lo que pasa, ¿no?
No, no, el que jo volia dir...
Si tu sumes a Trump...
Sí, bueno, és això, és que jo anava a fer aquest dibuix, és a dir, la llanxa intentant creuar d'una gent que està fugint d'una guerra, que uns guardacostes, estem parlant de guardacostes, no són senyors que passaven per allà, són una policia costanera, donant-li cops en els refugiats una llanxa plena de criatures, eleccions a Alemanya on l'ultradreta pot aconseguir opcions i els grans partits, entre ells els d'Angela Merkel, ja saben que avui hi haurà problemes, i Donald Trump als Estats Units, que s'està fent una campanya magnífica ell mateix, és a dir, ahir suspèn el míting de Chicago per problemes d'enfrontaments entre partidaris i detractors, i més tard, al vespre, a Ohio hi ha aquella exhibició que també haureu vist les imatges dels policies saltant al damunt de l'escenari perquè, clar, Donald Trump li volen fer alguna cosa, no? I ell dient, jo tranquils que jo ja estava preparat, que vinguin a mi, però vaja, millor que ho faci la policia, no? I estem veient que d'aquí a 15 dies hi han els grans caucus, que són els de Ohio, Florida, etc. I probablement...
Primàries de veritat.
En què probablement aquesta polèmica de les últimes hores està fent créixer encara més el personatge. Vaja, no sé si esteu d'acord, però és que mires cap a fora i el panorama és desolador.
Jo crec que això és el que més por fa, no? Jo a mi la possibilitat que mani als Estats Units una mena de Berlusconi amb bombes atòmiques no em fa cap gràcia. Mm. I cada vegada és una possibilitat més real.
Que passa que
a mi l'ultradreta alemana me da mucho miedo,
També, sí.
No, però sí que passa que als Estats Units tens un congrés, tens un poder judicial que fan de balance, no? I que no té tot el poder, afortunadament, per el propi sistema nord-americà, no? I que després hi ha el que passa que sí que entrarem amb eleccions al Congrés, a les parts que toca cada vegada dels dos terços del Congrés, i sí que els republicans, ara els propis republicans estan en contra, per tant esperem a veure què passa, però si és veritat, Xavi, que si eren les primàries de veritat, aquí sí que es guanya per molt. El que està ara aconseguint és estar per davant, però amb una distància petita. Ara, si comença a guanyar aquests grans estats, es dispararà. Llavors sí que ens podem posar una mica les piles, perquè això anirà de debò, no? Però, clar, ens dona a entendre la polarització tan gran que hi ha, no només al nostre entorn, sinó a tot el món, no? Ara hem vist, que no té res a veure, però sí a la situació d'Espanya, el cas d'Irlanda. Hi ha quatre partits i pràcticament serà molt, molt difícil que es posin d'acord. Hi haurà eleccions. Llavors estem en aquest terreny on comença a haver-hi un ascens dels populismes perquè els grans partits han fracassat.
Y tenemos lo de Francia.
França.
Claro, es que de todos modos, si Trump gana las primarias, lo normal es que, y si Hillary Clinton le gana a Sanders, que bueno, yo simpatizo más con Sanders, desde luego, lo normal es que Trump no gane las elecciones en noviembre, ¿no?
Seria el normal, ¿no? Però clar, com que tothom deia que Trump, no, vaja, que seria un bluff i després s'ensorreria i noi, comença a guanyar primàries, Déu-n'hi-do.
Sí, però tornant aquí, a Europa pot suportar d'una manera diferent la interinitat al Portugal o a Irlanda que a Espanya. Això és clarament per pes demogràfic, per pes econòmic, per
milions de... I complexitat nacional, nacional.
Per milions d'arguments, no? Sí. Ho pot suportar... I a més, crec que aquí segurament Manel m'ajudaràs, el 10 d'abril és quan s'ha de presentar...
Sí, això, no? És una cosa que...
A Brussel·les s'ha de presentar el pla d'estabilitat a 5 anys del govern de l'Estat.
I és molt probable que li diguin...
Efectivament, però jo crec que aquesta és la base que té especialment Rajoy. No, això no ho pactarà. Rajoy això no ho pactarà. Perquè com a mínim deixarà la seva herència.
No és que el pressupost és seu. El pressupost d'aquest any és seu.
I tant.
El va defensar el Partit Popular, no? aquest pressupost.
Però on dius que li diran... Li diran què?
Li diran... Jo crec que l'haurà de tornar a fer. Clar. És a dir,
el pressupost.
A que tot el, no només el pressupost, sinó de fer un pla de 3-4 anys de dèficit de deute públic, hi ha el tema de les pensions, molt complicat perquè no ho tenim resolt, el tema de la seguretat social a Espanya no està resolt encara que ningú en parli.
Pues clar que no, perquè ras i curt era un invent, ara diré coses molt grosses, però que tothom ja m'entendrà perquè l'anàlisi és només de números. Era un invent pensat per quan la gent es moria als 70 anys. I llavors estava visquent del subsidi, doncs 4, 5, sí, 6, la mitjana. Però ara hi ha moltíssima gent que gairebé està cobrant del subsidi, afortunadament, perquè segueix viu, tants anys com els que ha cotitzat. Llavors, clar, no va.
És molt més fàcil encara, dels oients que ens estiguin escoltant ara. La gent que ara s'està jubilant tindrà una pensió bastant més alta que fa 10 anys perquè ha cotitzat més, perquè han tingut un sou més elevat.
Però els que ara tenen 30 anys,
però els que tenen 30 anys tenen un sou que és més petit que la pensió dels seus avis. Per tant, això no va.
Això és veritat, però també és veritat que fa 30 anys, quan començaves a treballar, també et deien, fes-te un pla de pensions privat perquè aquest sistema no aguantarà. I això ens ho deien fa 30, fa 20, fa 10. És a dir, encara... s'ha de veure ben bé...
Sí, però germà, si no havies plantejat una vida, no sé,
per un pla privat de pensions has d'estalviar.
Sí,
Què li diem a un jove de 30-35 anys que estalviï? Que ha d'estalviar cada mes?
Clar, però aquí, sí, a casa els dos són jubilats, diguem, i tenen pensions molt discretes, però com que la seva vida la van plantejar construint-se una casa, tal, i per tant, les despeses grosses, doncs no les tenen, doncs poden tirar endavant i no tenen cap necessitat, diguem, però poden viure normal. Però, clar, això no tothom ho ha pogut fer.
És cert, és cert.
I a casa, hi ha la sort que els fills es guanyen la vida, diguem, no?
I no fan més pressió encara.
Exacte, per tant...
En tot cas, sigui...
Però, clar, els meus pares ja en tenen 76, eh? O sigui, ja fa 11 anys, i, home, doncs, també... També, llavors, clar, això, el que deia el Manel, ningú s'atreveix a plantejar això, però és que això hauria de ser de les prioritats.
És que hauríem d'estar parlant d'això constantment.
Claro, y en sitios, yo que soy de la provincia de Lugo, y el 28, creo que es el 28% de la población es mayor de 65 años, claro. En fin, mete miedo, ¿no?
Claro. En tot cas, tornant al tema d'Europa, el que està clar és que sigui perquè hi ha problemes més greus, com esmentaves tu, Xavi, o pel que sigui, el que és cert és que Espanya està en una situació d'irrellevància total, perquè no veus cap nerviosisme en les institucions europees per dir, ui, heu de resoldre això perquè arriba l'abril, s'ha de presentar això. És un tema que està últim al calaix.
Vols dir que Espanya s'ha convertit en un tema menor.
Sí.
Per
Brussel·les.
De tots modos, hablábamos de Estados Unidos y yo creo que lo más preocupante es lo de Alemania, porque las elecciones de Estados Unidos, son planetarias, pero nuestras elecciones europeas de verdad son las elecciones al Parlamento alemán, y que en el momento en el que Angela Merkel toma una medida que en el sur de Europa vimos bien de acoger los refugiados, es cuando se dispara la ultraderecha en Alemania,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ara aniré a la publicitat. Ja sé que m'he obert molts fronts i us en vull obrir un altre, però és que m'he quedat de pedra avui, aquest matí, amb una informació que ha preparat els serveis informatius de RAC1, que és un tema de que no parlem mai perquè és molt difícil de tractar, que anem del macro al micro, val? Ara estàvem parlant de les grans, de la geopolítica, no? Que és a dins d'una família els maltractaments de fills a pares, val? Segons dades dels Mossos d'Esquadra, les denúncies de pares maltractats pels fills creixen un 3% cada any. Cada any. No totes acaben als jutjats, però hi sembla, per les dades dels Mossos d'Esquadra, que el nombre de maltractaments no augmenta, però les famílies cada cop s'atreveixen més a fer el pas i
aflora,
a explicar-ho.
Aflora.
Ara de seguida parlarem amb un expert en el tema, però abans que anem a la publicitat, algú de vosaltres és capaç d'entendre fins aquí, i també per traslladar-ho a l'audiència, la complexitat d'aquesta situació? És a dir, que un fill agredeixi a un pare i la situació en què es troba el pare de si ha de denunciar-lo o no denunciar-lo.
Sí, clar, és terrible. És,
o sigui, jo crec que...
La constatació, almenys, deus...
L'embolic número 1 que pot passar en una família.
És un sentiment de fracàs tremendo, no? Perquè que el teu fill t'amenaci, el teu fill t'agradeixi, més enllà del dolor físic, és el dolor emocional, no? Has fracassat i segur que no saps què has fet malament, no? Perquè la intencionalitat hi és. Però al final, bé, jo crec que això... Primer de tot, ara parlarem amb l'expert, no és que n'hi hagi molt més, certament, però sí que es denuncia més, I també hi ha una altra qüestió, no? El veurem quan, si ens diuen les edats dels crius, però jo crec que té molt a veure també en la part de joventut, diguem, el perllongament de la convivència pares-fills, no? Que això enllaça amb el que estàvem dient fins ara.
Ah, tu creus que és més quan ja les criatures són de 22, 23, 24, 25?
Jo crec que no, aquí això és adolescència, bàsicament.
Sí, però en aquestes franges d'edat més grans, no és de fills a pares, però sí que és de nets a avis, eh?
O sigui,
la tensió de la convivència s'ha traslladat claríssimament.
Sí, jo crec que això, com deia en Carles, ara parlarà l'expert i que és qui sap, no? Però aquests fenòmens no afloren perquè sí, són només la conseqüència d'una sèrie d'elements que segurament hi ha al nucli familiar, que això és l'eclosió, no? No són coses que passen perquè sí, segurament però, darrere hi ha famílies disfuncionals, hi ha...
Però vosaltres us imagineu...
Jo crec que tiene más que ver con la sociedad de la violencia.
Sí, però tu, Ancho, alguna vez le dijiste a tus padres cómo me toques, te denuncio? O te voy a pegar, clar, és que hi ha coses que són les que et superen, no?
Sí, però és que
esto es lo que supera muchísimo,
Clar.
Para evaluarlo, la verdad.
La situació és és que per mi és una sorpresa, no? Perquè no és una cosa que probablement els que som aquí a la taula no li ha passat a l'entorn, però és que aquesta fundació de què parlàvem abans, que és una ONG, Fundació ANAR, ens deia que reben de mitjana, i és una fundació que està a l'entorn de la ciutat de Barcelona, reben 90 consultes cada dia. O sigui, de gent que truca, de què hem de fer?
Sí, està clar, però igual que hi ha molts centres educatius de determinats llocs que tenen un absentisme tremendo i ningú no em diu
sí,
res, però l'absentisme entre xavals, doncs això, que estan fent batxillerat o que estan fent l'ESO, depèn de per on, és molt habitual. I per tant, la convivència a casa per mi és fonamental. Vaja, ara ens ho diran, però crec que la convivència a casa és fonamental perquè estableix també un sentiment de més o menys tranquil·litat. O sigui, un pare i una mare aturats que han d'estar a casa, que no saben com tirar endavant com tal, efectivament estan més tensos i se'ls és més complicat de gestionar tot.
Fem una aturada i ara en parlem.
Arrat, un dia lliure. Dissabtes i diumenges de 8 a 12 amb Xavi Bundó.
Vendrà a la casa jo sola i sense tornar amb un assessor, Century 21. Jo vaig vendre a casa meva sense cap problema. Ho fa tot per mi, ho fa tot per mi. Ho fa tot, em sento acompanyada i no em preocupo per res.
Ho fem tot per tu, Century 21, per casa teva.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford. El motor més premiat en els últims anys. Prova'l i emporta't un Ford Focus EcoBoost 100 cavalls per 12.490 euros. Només fins a final de mes. Demana cita i consulta en les condicions a Ford.es. Redescobreix Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Se entregarán a mí sin condiciones.
No et perdis el desenllaç.
Preferiria comerme a mis hijos que rendirme.
De la sèrie més vista en la història de 8TV.
Tienes el alma podrida.
Roma, gran final. Aquest dimarts i dimecres a la nit a 8TV.
T'agradaria fer coques de crema i pinyons? O pastissos amb poma caramelitzada? O coques de llavaneres? La Vanguardia t'ensenyarà com amb el llibre Coques, tortes i altres delícies. 44 receptes d'en Xavier Barriga de les Fleques Torris per fer-te la vida més dolça. Aquest dissabte i diumenge per 9,95 € amb La Vanguardia.
Doncs així, tu què has pres per sopar al final?
Va, res, un iogurt.
Però si havia un tall de truita de patates boníssima.
Ja, li he guardat a la Marieta, que li encanta.
El teu pare ha fet 17 milions de coses per tu. Torna l'extra del Dia del Pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Un premi gairebé tan gran com l'amor d'un pare. 11.
A RAC 1, dia lliure. El cap de setmana amb Xavi Bundó.
7 minuts i 2 quarts de 10 del matí. Estàvem parlant ara amb el Carles Fernández, l'Ancho Lujilde, el germà Capdevila i el Manel Manchón sobre aquesta problemàtica de la violència de fills cap als pares. O sigui, la dels pares cap a fills és gravíssima. La dels fills cap als pares és inconcebible, diguem, no? I ho explicàvem a l'informatiu, cada any augmenten un 3% les denúncies de pares per maltractaments dels fills, tot i que no totes acaben al jutjat. No és que augmenti, com dèiem, la violència filioparental, sinó que cada cop més els pares que la pateixen es decideixen a denunciar-la. Hi ha un cert paral·lelisme, és veritat, amb la violència contra les dones, i és que la informació i les campanyes de sensibilització sovint empenyen a les persones que pateixen aquest tipus de violència a portar-ho i a denunciar-ho, no? En el cas dels maltractaments per part de joves, els Mossos d'Esquadra encara admeten que és un tema molt tabú. Saludem a aquesta hora del matí la Sònia Cervantes, que és psicòloga, que és terapeuta sexual i de parella, experta en adolescència. Sònia, molt bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
A veure, per què és tan difícil, per intentar col·locar-nos en un lloc i fer servir l'empatia? Mm-hmm. Perquè això és, per molts dels que probablement ens estiguin escoltant a aquesta hora, i els que estem aquí a la taula, és com inconcebible, no? Però com es trobarà un pare o una mare que és agredit pel seu fill a l'hora de denunciar-lo?
Doncs mira, la paraula seria bloquejat, bàsicament per tres emocions, que són la por, la vergonya i la culpa. Aleshores, què fan aquestes tres emocions? La por fa que no adopti les estratègies adequades per fer front a aquella situació, i la vergonya i la culpa, òbviament, que no prengui mesures i que no ho denunciï. Són pares bloquejats i desesperats. Crec que aquesta seria una mica la definició, no?, del que jo veig diàriament.
Tu creus que hi ha... Tu veus diàriament?
Sí. Jo a les tardes, als matins em dedico als adults, i a les tardes tinc aquest... majoritàriament aquest perfil que acabeu d'escriure. Que els psicòlegs, com que tot ens agrada posar etiquetes, diguem-ne que hi ha darrere com una mena de trastorn, que seria el trastorn negativista desafiant, que té una sèrie de característiques que predisposa molt a l'adolescent, diguem-ne, a acabar maltractant els seus pares, tot i que hi ha moltes variables que podrien explicar això, eh?
Mm. Quan un pare està en una situació tan, tan difícil, no denuncia el seu fill, probablement per vergonya, però també ara el Carles deia, perquè és un fracàs personal.
Exacte, me'n recordo aquella frase tan mítica que sobre el Gladiator, que quan el pare diu tus errores de como hijo son mis errores como padre o algo així, mm-hmm. no? I doncs se senten bàsicament així. Jo sempre dic que no són culpables, però sí que són responsables, principalment de dues coses. D'una cosa que ja no es pot canviar, que és haver sobreprotegit, perquè pensa que 9 de cada 10 són fills sobreprotegits o amb pares absents. I després que són incapaços de poder posar remei, no?, per culpa de la culpabilitat, més ben dit, però sí que són responsables, haurien de canviar. En el moment en què deixen de tenir por i comencen a acceptar que en lloc de ser culpables són responsables, moltes vegades les coses canvien i milloren. Tot i que és complicadíssim viure, veig que és diàriament això, totes
clar.
Hores, eh?
Però és que a més és un cercle endimoniat, perquè diguem-ne que no es denuncien per evitar un fracàs personal o reconèixer aquest error o per vergonya, però no denunciant l'encobreixen i per tant prolonguen el problema.
Clar, saps què passa? Que això és una gradació, no és un bolet que t'apareix un dia al menjador, no? No és una manita faloides tòxica que de cop i volta la tens asseguda al sofà, sinó que s'ha anat gestant, jo diria que des de la primera infància. I aleshores, quan no es posa remei, òbviament la cosa ja és desesperant. L'edat més crítica és dels 13 als 17. El que passa que en aquest cas hauríem de... Les xifres parlen a partir dels 14, perquè a Espanya els menors de 14 anys són inimputables. Però abans de denunciar, el que sí que haurien de posar fil a l'agulla.
Què vol dir això?
Doncs mira, en casos de menors a 14 anys tenim uns serveis magnífics a Catalunya, que són serveis socials i de Gaia, sinó professionals que ens dediquem una mica a això, no? Els psicòlegs que tractem adolescents amb trastorn disruptiu. Però és que moltes vegades pensen que la cosa ja millorarà per si sola. I en aquest cas, el que estem parlant, malauradament, la violència filoparental compta amb dos inconvenients. Primer, que es cronifica, i després que s'agreuja amb el temps.
Sí, sempre va pitjor.
Sempre. Sempre. Quan ja tenim aquest perfil, comença normalment amb violència verbal. Entre els 10 i els 13 anys, l'adolescent el que fa és agredir verbalment.
Agredir verbalment és insultar, sí. o és senzillament encarar-se? Perquè clar, és que la línia aquí és complicada, Sònia, m'has d'entendre també, perquè hi haurà pares que diran, ostres, el meu fill s'ha encarat alguna vegada, en el sentit de que, no sé, una mala paraula, però no he considerat que això és una agressió, diguem-ne, no?
No, s'ha de tenir molt clar una diferència, el que seria el trastorn rebel, o sigui, el comportament rebel típicament d'un adolescent, que no estaríem parlant d'això, no?, que suposo que tots hem sigut adolescents i tots hem patit, i estaríem parlant de violència explícita. Tot això comença quan el nen té 3 anys, i a les 2 del migdia et demana un gelat, i li dius que no perquè estàs a punt de dinar, i algú diu dona-li perquè es calli. Tot comença aquí. I a partir d'aquí ja, doncs, el que veiem diàriament. La violència verbal és bàsicament una agressió... sí, a base d'insults, a base d'humiliació, de vexacions, i sí que a la llarga acaba amb violència física. Tot i que la violència verbal es manté més en les noies. Mm. Els nois sí que creuen més una mica la línia, no?
Dèiem a l'informatiu que el 75% dels que passen pels jutjats són nens o nois, el 25% noies, i que efectivament les noies tenen més tendència a fer una agressió verbal que física. És una cosa més de nois que de noies?
Les xifres sí, les xifres indiquen que l'agressor majoritàriament és un noi.
I això té algun sentit estadístic, diguem-ne, o no?
A veure, suposo
que... És a dir, ens dibuixa un perfil sobre... sobre que efectivament els homes, ja fins i tot els adolescents, són més violents que les noies?
Jo crec que sí, jo crec que va unit una mica al sexe, però també va unit al tarannà en la discussió, en el conflicte. La dona tendeix molt més al conflicte verbal, i l'home és en canvi el que fot un cop a la taula o li dona una patada a la cadira. Però sí que és cert que hi ha una incidència major de nois que de noies. Suposo que està més relacionat, sembla una mica masclista això, no? Una mica sexista, però sí que hi ha una correlació molt més gran de violència amb el sexe masculí que no pas amb el femení.
Clar, de part que ens estiguin escoltant en aquests moments, quan s'ha traspassat aquesta línia del respecte, que és agredir físicament a un pare, hi ha un pare o una mare, o un avi, com ara dèiem, no? També. Hi ha la possibilitat de tornar enrere. És a dir, això es pot revertir d'alguna manera, o ja aquesta línia s'ha trencat i, per tant, això ja no es pot arreglar.
S'han trencat moltes coses. Hi ha possibilitat de poder-ho arreglar. El que, repeteixo, insisteixo molt en això, el que no hi ha cap mena de possibilitat si no hi ha cap mena d'intervenció, això sí que és cert. A més, pensa que aquest perfil també correlaciona amb conductes delinqüents.
Uh-huh.
Són nanos que a la llarga, doncs, o també hi ha associat el consum a certes substàncies, i aleshores, si no hi ha una intervenció, aquell adolescent corre el risc, òbviament, de continuar exercint violència dins de casa, però d'adoptar una conducta violenta, de generalitzar, diguem-ne, la seva conducta violenta, perquè aprèn que no té conseqüències. Aleshores, creu que tampoc les tindrà fora de casa. Uh-huh. Diguem-ne que és un adolescent en perill. En país d'exclusió social,
Crec que el Carles et volia fer una pregunta perquè m'aixecava el dit.
Sí, jo volia comentar el canvi de model familiar, o sigui, menys fills per família, pares més grans, situació econòmica en general millor de la que podíem tenir fa 40 o 50 anys, i aquesta consideració de que el límit és repressió i, per tant, diluir-lo. Aquest deu ser el còctel definitiu. Els perfils que teniu són fills de famílies nombroses o amb molts nanos, o són un o dos germans i, per tant, amb molta protecció?
Doncs fixa't que els estudis ja no distingeixen gaire en estatus socials ni en tipus de família, tot i que sí que és cert que hi ha una major incidència, diguem-ne, en famílies monoparentals i en fill únic. Val? Què vol dir això? Que aquell nen o aquella nena ha estat criat com el príncep de la casa i aleshores...
Tota l'atenció i se li ha perdonat tot.
Correcte. De fet, molts psicòlegs parlem de la síndrome de l'emperador, no?
Sí.
És una conducta absolutament tirana. Dijous passat va ser una intervenció a la consulta, va venir la mare amb un fill... Ah, un apunt. La mare és la diana número 1 de la violència filoparental.
Ah, no és el pare.
No, o sigui, tota la violència o la major part dels casos de violència filoparental, la víctima és la mare sempre, la mare. Per què? Home, perquè la veuen més dèbil, suposo, perquè la veuen més conciliadora, perquè la veuen una miqueta més permissiva, i tots els atacs van sempre contra ella. El que us deia, en aquella intervenció va venir mare, filla i una tieta, i va haver un moment en la intervenció que la tieta li va dir a la seva mare: t'ho vam estar avisant des que el nen tenia 3 anys, li vas donar tot i més, i mira ara què tens. És la por a educar en l'autoritat. És que la paraula autoritat fa una mica d'al·lèrgia. A mi el que em fa al·lèrgia són paraules com feixisme, autoritarisme, és que la veritat és que em repugnen. Però crec que l'autoritat és molt necessària. Posar normes i límits, paradoxalment, és una persona autònoma.
De fet, en les enquestes que els hi fan en els adolescents al voltant dels seus centres escolars, el 40% diuen que hi ha poca disciplina i en voldrien més.
Sí, curiosament, sí, els nanos volen ser educats en normes i límits. Per què? Perquè els dona seguretat, perquè saben fins on poden arribar. I a més, hi ha una variable, diguem-ne contextual, de societat, i és que tenim la violència molt present a tot arreu, està molt normalitzada. Aquesta normalització de la violència és perillosa.
Manel,
No, jo sobretot li volia preguntar una cosa que em sembla importantíssima, que és què fem quan tenim casos propers, com actuem. Jo sempre dic que hem d'actuar com a ciutadà, amb tota la responsabilitat, però a vegades és molt complicat quan tens casos que poden estar molt a prop, no? Hem d'intervenir, hem de parlar amb les persones que veiem que ho estan patint, fins a quin punt podem parlar amb aquestes persones, com ens hem d'adreçar, m'ho pregunto molt sovint.
Què vols dir? Si ets testimoni d'un cas de violència filoparental, això és
sí,
el que pots preguntar?
Sí,
l'extern,
sí,
és a dir, no és la família directament, no és el teu fill, sinó és el fill d'algú altre.
Com els pots ajudar, diguéssim?
Primer hauries de parlar, evidentment. Mira, l'altre vaig fer una xerrada de bullying en una escola i una de les coses amb les que insistia molt és aquest tipus de conductes no es poden callar. Tant si ets víctima, que et costarà moltíssim, perquè òbviament estàs en una dinàmica de submissió en la que no hi surts, però no ens hem de callar. Com a veïna, com a tieta, com a germana, parlar amb la persona i dir, si tu no fas res, ho faré jo. I això és el que haurien de fer. Que se m'enfada, m'és igual. Però ajudar-la.
Sí, recorda, aquest és el pas que ja tots hem madurat i interioritzat que passava amb la violència de gènere, amb la violència
correcte
de llar. Fins fa 20 anys, doncs, eren coses, si senties això, era una qüestió privada i ningú s'hi posava, i ara tothom t'ha interioritzat que si sent que el veí del costat o sap que la noia plats o l'home que coincideix a la carnisseria amb ell, doncs, va amb l'ull morat, doncs, va i denuncia.
És que abans el que dèiem és calla, no? Ja s'ho faran. No, hi ha una persona... A veure, hem de tenir en compte una cosa. Jo sempre estic... suposo que per la formació professional tendeixo molt a protegir el menor. Però què passa quan el menor és l'agressor?
Ja.
Hem de protegir la víctima, no?
Jo,
encara que sigui la seva mare o el seu pare, és que aquella persona està en perill.
Jo li volia preguntar, abans esmentaves que que la violència està molt present a la societat en tots els àmbits. D'aquest tema s'ha fet fins i tot un espectacle televisiu amb un programa que parlava d'això com si fos un espectacle, com una mena gran hermano de la violència. Lo que li volia preguntar és si això contribueix a banalitzar el tema o pel contrari el que fa...
De quin programa en parles?
Aquest hermano mayor.
Mira, justament, on estava jo.
Això banalitza el tema o contribueix a que tots en parlem?
Tu? No, l'objectiu que teníem hermano mayor precisament és la presa de consciència de que aquest problema existeix. El que jo no puc fer...
Fer-lo públic, per entendre'ns.
Correcte. Sempre, hermano mayor, és cert que els primers 15 minuts, no?, els previs eren horrorosos. Jo de vegades, fins i tot, que he fet el programa durant 6 temporades, em costava molt continuar asseguda al sofà i mirar, no? Però necessitem veure què està passant en aquella casa, perquè molta gent desconeix que els nivells de violència són aquests. L'objectiu era presa de consciència, però la condemna era immediata des del minut número 1. A veure, si hi ha conducta violenta, però hi ha una condemna, no crec que estiguem banalitzant la violència. Precisament el missatge que estem donant és això no ho tolerarem ni ho acceptarem, és inacceptable. Però cal que les persones vegin què està passant dins del context de la violència familiar.
Des del punt de vista de l'administració, jo, vaja, tinc la sensació que ara m'agradaria que em ratifiqués o no, que la unitat de menors dels Mossos fa bona feina. Això és així?
Sí, molt bona feina. De fet, jo tinc uns grans aliats terapèutics en els Mossos d'Esquadra. A més, la meva germana precisament també és policia local i ens ajuda moltíssim, no? Sobretot a l'hora de... Sobretot quan són menors, no? De que es faci una trucada per part del pare de la mare, de que vinguin a casa, i el fet que t'entri un Mosso d'Esquadra a casa, et faci una xerrada i t'estigui dient que, a veure, sisplau, si continues així tindràs problemes, a molts nanos els serveix. El problema que tenim és que com que no tenen interioritzat el principi d'autoritat, ni tan sols la paraula d'un mosso moltes vegades funciona.
Clar, imagina't. Hi ha un oient que ens diu, quan la violència és verbal, perquè això és els límits aquests estranys, difícils de calcular, diu, quin és el límit per considerar que allò és una agressió o no, perquè també ho interioritzin els pares o fins i tot això que dèiem, la persona que és externa i pugui valorar si allò és fins a quin punt és acceptable o no i fins a quin punt entrem ja en la zona perillosa d'una agressió d'un fill a un pare.
A veure, d'un fill a un pare, d'un home a una dona, d'una dona a un home, quan hi ha una intencionalitat de fer mal i hi ha una manca de respecte, és violència. No cal que et fotin un cop de puny per considerar que sigui violència. Quan hi ha, repeteixo, quan hi ha una intencionalitat de fer mal de fer mal i estàs humillant aquella persona i l'estàs vexant, és violència. La violència verbal és violència igual que pot ser la violència física o la violència psicològica o la violència econòmica. Compte, aquesta també s'ha de tenir en compte, la violència filioparental. I els fills que es dediquen bàsicament doncs, a expoliar d'una manera descarada econòmicament els pares.
Clar, però, per exemple, amb la violència de gènere i domèstica que comentàvem abans, no? La mitjana diu que les dones, quan denuncien, fa 10 anys que pateixen, o sigui, la mitjana de temps que han passat són 10 anys, no? Abans d'atrevir-se a denunciar.
Exacte.
Clar, en una situació de pare-fill, això encara deu ser... o sigui, per tant, podem pensar que tenim una xifra negra oculta molt alta?
Mira, fa cosa d'un parell d'any, em sembla... El que passa és que són dades d'Espanya, i Catalunya les desconec, però es calculava que hi havia 200.000 famílies que estaven patint aquest tipus de violència, però només ho denunciava el 15%. Aleshores, fes càlculs. Fes càlculs. El que sí que és esfereïdor és que del 2006 al 14 els casos s'han multiplicat en un 60%. I això continua. I això continua. I l'educació laxa és un factor de risc, eh?
Aquest és aquesta el factor determinant. No?
Perdó?
Que aquest és el factor determinant, no? Aquesta educació laxa, no? Que això
no determinant, però, a veure, també hem de tenir en compte les variables psicològiques de l'agressor, no? O sigui, són nanos agressius, amb impulsivitat. Moltes vegades hi ha una comorbilitat amb dèficit d'atenció, presenten un baix nivell de frustració, no tenen empatia, tal. Fins i tot amb Vicente Guerrero arriba a afirmar que hi ha alguns que tenen perfil psicopàtic, no? Però... compte, perquè l'educació laxa el que fa és afavorir l'aparició d'aquest tipus de comportament i, a més, cronificar-lo i agreujar-lo si continuem amb el mateix estil educatiu.
Sònia, deixa'm afegir una pregunta que també ens pregunten alguns oients, ara que deies l'educació laxa. És un fenomen espanyol o del sud d'Europa, per entendre'ns, o això passa tot arreu?
Que va. De fet, la paraula bullying o la violència filoparental, els estudis i els inicis es van produir a Anglaterra. Anglaterra és un país que pateix,
Sí, eh? No, ho dic perquè a vegades, no sé, quan viatges cap al nord d'Europa i veus comportaments de les criatures, no? Moltes vegades...
Nord d'Europa té grans mites, eh? Per exemple,
pot ser.
Dels quals són els que tenen més violència de gènere, són els països d'Escandinàvia, eh?
Sí, eh?
Els tres països són els que més, proporcionalment, més violència de gènere i domèstica tenen.
És clar,
perquè hi ha molta emoció reprimida, és a dir, el nord d'Europa són països on...
Bueno, i també siguem justos, perquè fa un fred del 15 convius a casa moltes més hores. No, a veure, és veritat.
Però que està dient ella ara és important.
No és una banalitat. Sí. O sigui, el fet d'haver de conviure i d'haver de tenir una climatologia que t'impedeix viure al carrer, diguem, doncs fa que passis més hores junts. Aquí vostè, o sigui, sempre es disparen les xifres de violència de gènere i domèstica en els períodes vacacionals, és correcte?
Sí.
Perquè hi ha més convivència.
Mira, saps quan fem més intervencions als psicòlegs? Quins mesos són els més crítics?
Juliol i agost.
Doncs mira, gener i setembre, amb qui coincideix? Quan s'acaben les festes de Nadal, correcte, i quan s'acaben les festes d'estiu. Per què? Perquè hi ha hagut la convivència, ha sorgit el conflicte i aleshores quan les persones diuen que ja no poden més. Però compte amb el nord d'Europa, eh? Tu has agafat les xifres de Suècia... d'alcoholisme i violència de gènere. Són les traïdores.
Ella és la Sònia Cervantes, és psicòloga, terapeuta sexual de parella, experta en adolescència, i ens ha volgut acostar una miqueta a aquesta problemàtica que avui explicàvem a RAC1. Cada any creix un 3% les denúncies de pares cap als seus fills, cap als seus propis fills, en agressions a casa. Sònia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Haurem d'anar a acabar aquí. Deixa un regust amarg terrible, això, eh? Ara et sento respirant, això.
Sí. Era mucho mejor volver al comienzo de hoy vuelvo a Pontevedra.
Sí, exacto.
Yo me voy para allí. Hay la duda, por cierto, de si va a hacer un paseillo por la ciudad antes del congreso, ¿no? Que en Génova querían, lo anunciaban, pero aquí en Galicia, en el PP, pues lo veían como un poco incómodo, porque si le vuelve a pasar algo a Rajoy en Pontevedra, hombre...
Claro, en todo caso, que tanquen els cosins, ¿no?
¿Quieren una imagen de Rajoy antidisturbios? Abriéndole paso.
Ya, sí. A ver, en Pontevedra el PP es el más votado, aunque ha perdido mucha fuerza. Fue el más votado en las generales. En las municipales gana el bloque. Es que en Pontevedra hay un alcalde, por cierto, del BNG desde el año 99, ¿no? En Rajoy tiene tiene su público, pero la contra, digamos, la oposición, la izquierda, claro, está muy enfurecida con esto de la papelera, ¿no? Y a mí no me extrañaría que la asociación, la plataforma de defensa de la Ría, pues que se hiciese notar hoy de alguna manera allí, ¿no?
Veurem.
Va a estar interesante.
Veurem. Ancho, cap allà que t'hi vas. Moltes gràcies. Bons dies.
Bons dies.
Gràcies, Germà Capdevila, gràcies, Manel Manchón, i gràcies, Carles Fernández, per acompanyar-nos. Per cert, Carles, moltes gràcies per portar-nos. I jo he quedat al·lucinat, no sabia que existia això. Normalment els caps de setmana, els diumenges, ja tenim pastes del gremi de pastissers de Barcelona, però ens has portat una cosa brutal.
Sí, és un altre invent del Cristian Escrivà, un gran amic, que són cuixes de bullastre.
Bullastre?
De bullastre. O sigui, que és un bunyol de crema punxat amb una galeta i tot en forma de
cuixa de bullastre arrebossada.
Efectivament, amb el mateix packaging que una gran multinacional que es dedica a vendre. Això és una cosa divertida i curiosa. El Cristian sempre procura... Ell sempre diu una cosa, que ell no ven coses de menjar, sinó que ven moments.
Doncs ara que dius això, aprofito per dir que l'Escrivà surt en un llibre maquíssim que es diu Capitans del Comerç, que ha fet el periodista i escriptor Joan Safont, on s'agrupen, diguéssim, els grans empresaris catalans del món del comerç, i un dels que surten i s'explica tota la seva història molt maques és l'Escrivà.
Doncs ens menjarem una cuixa de bullastre i la penjarem a bullastre, insisteixo, la penjarem al Twitter i al Facebook del Via Lliure. Gràcies, Carles, gràcies, Manel, gràcies, Germà. Fins ara.
Vinga, adéu-siau, bon dia.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Buenos días, Coyote. Derecha radar móvil para atención, izquierda con coche parado, SASAR, para derecha estrecha patina, para ojo, avisa a la comunidad Coyote.
¿Tú también vols un copilot com Luis Moya al teu cotxe? Tria el nou avisador Coyote, amb alertes d'embussos, límits de velocitat, radars, a més és 100% legal.
200, derecha ras, atención, para radar de tramo.
Amb Coyote evita les multes. Aprofita l'oferta actual. Si no et quedes satisfet, et tornem els diners. Oferta válida fins al 15 d'agost. Consulta les condicions a mycoyote.es.
Jo soy Coyote.
Estic mirant un curs a l'estranger pel Manel per aquest estiu i m'agradaria tenir-ho tancat abans de Setmana Santa.
Ves a British Summer, la Núria va fer un curs amb ells i estem supercontents.
British Summer, la millor elecció per aprendre idiomes a l'estranger. Joves i adults, i també campaments a Catalunya i any escolar. British Summer, informa-te'n a britishsummer.com.
A l'Eixample s'amaga el llibre més buscat. El Zohar de Barcelona. El llibre secret de la càbala que persegueixen els nazis. El Zohar de Barcelona, de Xavier Hernández Cardona. Capital Books.
El Teatre Victòria presenta el musical Fanny 16, una superproducció èpica i espectacular amb 30 actors i orquestra en directe. Una història d'amor i de llibertat. Fanny 16, últimes setmanes, fins al 28 de març. Entrades a teatrevictoria.com.
El cap de setmana, Via Lliure. Dissabtes i diumenges de 8 a 12 amb Xavi Bundó.
Hola, Núria Jar.
Hola, bon dia.
Aquest matí què ens portes? A través de la ciència, una iniciativa, no?
Una iniciativa que, doncs, dona bon rotllo, tu. Sí. És diumenge, us porto una iniciativa molt interessant, que a més fa relativament poc que funciona a casa nostra, però que forma part d'un projecte internacional molt més gran que fa anys que camina. Avui us vull parlar sobre FameLab, un concurs internacional sobre monòlegs de ciència.
Home. El club de la comèdia, però en ciència.
Seria alguna cosa així, no tots els monòlegs són d'humor, però jo que n'he vist uns quants, altres edicions s'ha de dir que la majoria tendeixen cap aquí. Humor molt nerd, és clar, perquè estem parlant de monòlegs de biologia, de matemàtiques, de química, de física de partícules, de genètica i de qualsevol disciplina científica que us pugueu imaginar. Per exemple, fa un parell d'anys, l'Helena González, de l'Institut de Recerca Biomèdica, va parlar sobre el ritme circadià.
Si jo ara us pregunto, ¿cuál es el sonido más desagradable que escucháis en vuestro día a día? Seguro que me decís que este de aquí. ¿Cómo jode, eh? ¡El despertador! ¿Pero por qué desagradable? No solo porque nos indica que nos tenemos que ir al curro, sino porque revuelca nuestro organismo entero. Y es que nuestro reloj biológico se tiene que sincronizar con el maldito despertador.
A mi m'ha passat aquest matí això, eh?
Que t'ha sonat el despertador i amb una emprenyada de por, eh?
El rellotge biològic encara està dormint.
El FameLab és aquest concurs, diguem-ne, és un concurs, eh? Per entendre'ns, o és una iniciativa en què diverses persones fan monòlegs científics? I se celebra a Barcelona, una part, no?
Una part se celebra a Barcelona el divendres de la setmana que ve al Teatre Poliorama i a la semifinal d'una final espanyola que se celebrarà al maig a Madrid i un guanyador, un representant espanyol, doncs anirà a la gran final que es farà doncs, amb gent participant de tot el món.
Mira, tenim dues entrades dobles per aquest divendres 18 de març. Si vols, les regalem als primers oients que truquin i que passin amb la Cristina, no? Al 902-47700, i que s'enduran aquestes dues entrades per anar a veure el FameLab. Dóna'm més detalls de què és.
És una iniciativa que va néixer fa 10 anys en un festival del Regne Unit que volia trobar i formar científics que comuniquessin la seva recerca al públic general. D'aquí va néixer un concurs que des de l'any 2007 i conjuntament amb el British Council ja s'organitza a més de 25 països d'Europa, Àsia, Àfrica i Estats Units. En total, més de 5.000 investigadors de tot el món han participat en aquest certamen internacional. I la gran final se celebrarà el proper mes de juny al Cheltenham Science Festival, al Barcelona va néixer, el Cheltenham Science Festival, però sí. Abans el que dèiem, no? La setmana que ve, i doncs si truqueu podeu anar a veure aquesta semifinal al Teatre Poliorama de Barcelona que acull aquest concurs amb 12 científics que hauran de competir per arribar a l'últim torneig espanyol el proper maig a Madrid. Un concurs que aquí l'organitzen la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia, la FECIT i el British Council amb la col·laboració de l'obra social La Caixa. I a Barcelona, entre el jurat, sí, que decidirà qui passa en aquesta gran final a Madrid, sí, hi haurà la neurobiòloga del Centre de Regulació Genòmica, la Mare d'Irsen, l'humorista Juan Carlos Ortega, home, col·laborador d'aquesta casa.
I també, m'has apuntat aquí, no ho sabia, sí? Mònica Usart. Que fort. Mònica Usart, bon dia.
Hola, bon dia.
Perdó, ets jurat d'aquests premis dels FameLab?
Sí.
Però a tu t'agraden els monòlegs?
Sí, m'agraden, però m'agrada més la ciència i la comunicació, et diria. Que no, més que no pas el tema monòlegs, perquè, bueno, jo molt sí, m'agrada veure'l, però saber fer-ne no en sé gaire.
Però tu et és que jo no recordo, jo he estat treballant 5 anys amb tu colze a colze i no et recordo fent acudits, eh?
No, és que jo d'acudits no em faig. Jo valoraré més aviat la part comunicativa d'aquesta gent i la part científica, perquè, clar, no només valores si et fa gràcia o no et fa gràcia el que ells expliquen, sinó aquell contingut científic que tenen i també doncs, la manera d'expressar-se, perquè al cap i a la fi aquest concurs es fa per trobar investigadors que sàpiguen divulgar i que sàpiguen comunicar. Jo crec que aquí és on entra en joc doncs, el meu paper, no?
Clar, al final, com la Núria Hart, la dificultat amb la ciència realment és explicar-la.
Clar, i a més, pensa que són persones que fan investigacions ja molt profundes, és a dir, no hi ha gent que investiguin coses molt bàsiques, sinó que hi ha gent que estan fent doctorats, fins i tot, i aleshores vas més enllà, i costa molt explicar d'una manera planera un estudi tan profund a tota la gent, no? Llavors és una miqueta l'objectiu que tenen aquí, que aquesta gent sàpiga comunicar coses que són molt difícils d'una manera més fàcil.
Això anava a dir-te, quan en saps tant d'un tema és superdifícil doncs, saber què és més important, que cal explicar, què no, i explicar-ho de manera molt planera. No sé, Mònica, si tu t'atreviries a fer un monòleg de meteorologia o de física.
No. Veus, ja ho sabia jo.
No. A veure, no m'atreviria perquè sé que no faria gràcia, perquè jo no tinc gràcia a l'hora d'explicar les coses, però sí que potser intentaria fer això, no? Doncs explicar-ho d'una manera fàcil, que jo crec que al final els mitjans de comunicació m'han donat l'oportunitat de cada cop trobar més la manera de fer les coses fàcils i d'explicar-les d'una forma divulgativa, tot i saber molt d'un tema. Però el punt de gràcia crec que no el tindria. Allà, jo no m'atreviria.
Allà et trobarem, en tot cas, no faràs el monòleg, però faràs de jurat, això sí, eh?
Sí, el divendres que ve al Teatre Poliorama doncs estarem allà amb aquests dos companys que comentava la Núria i llavors valorarem aquests 8 candidats i donarem una miqueta la nostra opinió d'aquestes diferents coses que us he dit, doncs el contingut, de la manera d'estructurar el monòleg, i són monòlegs que són curtets, en 3 minuts t'han d'explicar un munt de coses.
Déu-n'hi-do.
I sí, han de ser científicament correctes i a més fer-te riure.
No apretis gaire, Usart.
No, jo no, ja, jo sí, a mi sí, m'agradaran sí. tots, jo ho veig a venir.
Gràcies, Mònica, una abraçada.
A vosaltres, adeu.
Doncs ja ho sabeu, si voleu anar a aquesta semifinal del FameLab, 902-47700, i us endueu les dues... Ah, no, ja estan, perdó, la Gatjoli ja les ha entregat. Ricardo, tu en saps alguna o no?
Si me sé algun...
De monòlegs.
Sí, jo no? Un poquita, sí.
Una mica, no? Explica'm què és el Ricardo, és el convidat que tens avui a l'estudi.
El Ricardo Moure s'està doctorant en... Atenció, genètica de proteïnes mitocondrials i patologies associades a la Universitat de Barcelona. Que això vol dir... Sí, a veure si ho resumeixo bé. Investigues per combatre una de les epidèmies més grans de la nostra societat, que és l'obesitat.
Sí.
Aquesta és la teva feina. I aquest va ser també el protagonista del seu monòleg al FameLab 2014, una edició que va guanyar així.
Estoy contando gordos. Madre mía, que parece esto una reunión de los Cañete. ¿Qué pasa aquí? Ay, yo es que, a ver, yo venía a hacer un monólogo de obesidad, pero claro, viendo el público, pues ahora me da miedo que me peguen. O que me coman. O que me coman y me peguen.
És difícil, ha de ser difícil, perquè és aquell moment del somriure congelat, de no saps si he de riure o no riure,
Ja, sí, sí, se queda la gente así, ay, me han llamado gordo, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasa es que como yo tampoco es que tenga un físico espectacular, pues también yo creo que la gente no se enfadaba.
Per què és important que existeixin FameLabs, Ricardo?
Bueno, porque, mira, una cosa es... Para mí una cosa es la divulgación de la ciencia, ¿no? El explicársela a la gente, que ya es difícil, y otra también es el causar interés y llegar a un público que jamás se interesaría. Mm-hmm. Para mí eso, al menos en mi caso, es lo que me parece un reto más grande y lo que me gusta más. Gente que si tú le dices, vas a ver, leer o escuchar un contenido científico, te diría, no, yo esto paso, yo esto no me interesa para nada. Entonces, de esta forma podemos llevar la ciencia a lugares que nunca ha habido. Por ejemplo, a un teatro. A vídeos de YouTube, por ejemplo, ahora que se lleva mucho también el formato youtuber, de FameLab han salido youtubers también, pues llevarlo donde no hay.
I explica'ns una mica, perquè la gent es faci una idea, com són aquests monòlegs de FameLab. Tu, fa dos anys, què és el que vas explicar?
Yo lo que explicaba es por qué la obesidad es peligrosa y suele llevar a la diabetes. Uh-huh. Explicaba esto, básicamente.
Però en tres minuts, també.
Sí.
Ostres, entre...
Bueno, en la final creo que me pasé un poco de tiempo, ¿eh? Fueron laxos, porque metí ahí alguna morcilla por ahí, y además a veces las impros del directo que metes cosas, pero sí, básicamente sí, en tres minutos lo explicas. Uh-huh. Y de hecho luego, como gané aquí, habéis dicho antes que esto luego tiene una fase internacional en Reino Unido, y fui allí, y ahí sí que son súper estrictos con el tiempo.
Tres minutos y fuera,
y de hecho...
En inglés.
En inglés.
Ah, això és el que t'anava a dir, clar, has de traduir-ho o ells porten pinganillo?
No, traduces. Claro, se da por hecho que como eres investigador, tú sabes inglés y lo traduces. Entonces, yo allí sí que lo tenía que hacer ya ni tres minutos, en realidad. Como allí es tan ajustado de tiempo, tenías que en tu casa ajustarlo a 2:45 así, contando con risas o aplausos o lo que fuesen, porque a los tres minutos te cortaban.
¿Y allá con Bana?
Allí, bien, bueno... No gané.
A un base, perdona.
A Cheltenham,
sí.
Sí, que está al lado de Bristol. Uh-huh. ¿Era Bristol? No me acuerdo. Uno que
busco,
empezaba por
espera,
B.
Busco
el avión me llevó a un sitio que llevaba por B. Que empezaba por B. Que estaba tan nervioso que se me olvidó.
Que no saps ni on vas anar.
Sí. Mm. Y allí había semifinal y final. Uh-huh. Fui a la semifinal, pasé a la gran final y fui a la final y... ¡Ay, no me llevé nada!
Res, ¿eh?
¡Ay, nada!
A mi m'encanta el Ricardo perquè l'ha estat investigant i la seva descripció de LinkedIn és molt xula,
Ja s'ha espiat,
T'he espiat, t'he espiat. Ell explica, diu, lluito contra l'obesitat amb la pipeta a la mà des d'un laboratori i també amb innumerables classes de spinning, aquagym i zumba. I a més, continua explicant, soc científic de vocació, farandolero a l'ànima i mamarratxo en acció. No estem gaire acostumats a científics així.
No,
tu deus ser dels pocs.
Aquesta és la diferència, no? Potser habitualment pensem en científics com la gent avorrida, senyors grans, que no s'expliquen bé, no?
Sí. Però esto cada vez se lleva menos, ¿eh? No sé, yo la verdad es que la gente de mi entorno tiene esa chispada. Yo creo que además para dedicarte a la ciencia la gente tiene que ser un poco achispada y en general hay buen sentido del humor. Otra cosa es que también antes la ciencia estuviese ligada, pues como pasa por ejemplo con la profesión de los médicos, ¿no? A cierto estatus, y la gente como que a lo mejor no salía de ahí, pero...
De fet, el teu esperit farandolero et va dur a oportunitats tan bones com a col·laborar amb l'Andreu Buenafuente.
Sí, sí.
Y esto no me gusta ese tipo de ciencia.
Pues muy bonita. Pues no, esto
la... Oye, la ciencia es así, hay que bajar al barro, ¿eh?
Ya, sí. Ya, bueno,
joder. Si te dijese las cosas que yo he hecho en el laboratorio, no, no te lo creías, pero bueno.
Pero ¿cómo? ¿Después de acabar la jornada ahí con una
amiga? No. No salgamos.
Que la experiencia Buenafuente brutal, ¿no?
Sí, brutal, increíble. O sea, fue como hacer un máster allí, ¿sabes? Con ellos dos, estar en la mesa con ellos dos, el cómo improvisan, cómo te ayudan además a enriquecer el material que tú has llevado para mostrar. Porque todo esto era... Todas las secciones de allí no están guionizadas. Uh-huh. O sea, tú llevas un contenido y a partir de ahí se juega con ellos y todo. Entonces,
¿Quin parell amb aquests dos?
Vaya dos.
Sí, pero ellos
improvisan mucho, se meten, pero te ayudan. No es de estos, vale, de esta gente que te está metiendo palos en las ruedas. No, te enriquecían y todo. Y aprendías una de escucha y una pasada.
Jo el que volia, i és el que li he preguntat, perquè clar, ara...